Oxicol és la meva elecció diària per mantenir el meu colesterol a ratlla.
Amb una colina K i berberina, aquesta fórmula única d'Oxicol m'ajuda a mantenir els meus nivells de colesterol sota control.
Una càpsula al dia és tot el que necessito. Oxicol, perquè cuidar la meva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
I, per descomptat, l'aconsegueixo a la meva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya. Ahir llegíem una notícia que ens va deixar glaçats. La publicava el diari El Mundo i assegurava que en els últims 10 anys el nombre de delictes sexuals comesos per menors d'edat havia augmentat un 170% a tot Espanya. Són dades de l'Institut d'Estadística Espanyol amb accés al Registre Central de Sentències de Responsabilitat Penal dels Menors. L'any 2013 se'n van comptabilitzar 232, mentre que el 2021, l'últim any del qual es tenen xifres, es va arribar als 609 delictes sexuals obra de menors. Això és entre dues i tres vegades més. Els experts apunten que aquest increment s'explica per diferents motius. D'una banda, les autoritats estan més atentes i vigilants a aquesta mena de delictes, i per això els en consten més. De l'altra, el 2015 es va augmentar l'edat de consentiment dels 13 als 16 anys, i per això hi ha més joves que tenen relacions amb menors de 16 sense consentiment legal i, per tant, que estan cometent un delicte. Un altre motiu és que han crescut els delictes sexuals i d'assetjament per internet, així com el consum de pornografia. En una setmana que hem conegut aquestes dades i venim del debat sobre el vídeo i la denúncia d'agressió sexual a la discoteca Waka de Sabadell, amb què cada dia anem coneixent noves agressions sexuals, avui a la tertúlia volem abordar amb dues expertes aquesta qüestió amb tota l'amplitud que vulguem. Ens preguntarem si, en general, existeix una iniciació malsana en el sexe entre els adolescents. Per què les primeres experiències poden arribar a ser tan insatisfactòries, a vegades traumàtiques? Per què hi ha psicòlogues que alerten que, en alguns casos, els nois adopten actituds dominadores i no atenen la voluntat de les noies? I per què les noies no aconsegueixen expressar la manca de consentiment? Quin paper té aquí la pornografia? Els adolescents es pensen que en saben més de sexe del que coneixen en realitat? Hi ha una hipersexualització en edats molt primerenques? És culpa, entre altres coses, dels cànons estètics que imposen les xarxes, la idealització dels cossos, la instagramització de la imatge? A quines edats s'ha de començar a educar en la sexualitat? Quina actitud han de tenir les famílies? També volem saber si hi ha més conductes masclistes entre els joves que abans. Per què s'estan reproduint models tradicionals en un moment d'avenços socials i legislatius en matèria feminista i en què un diria que la conscienciació és cada vegada més gran? Pot ser que aquesta emancipació creixent de la dona i la dissolució dels rols antics estigui provocant una desorientació tant en nois com en noies, i això pot estar desencadenant una reacció defensiva, sobretot entre alguns nens que se senten amenaçats i sota permanent sospita. També serà interessant analitzar la influència dels debats sobre les lleis de llibertat sexual, sobre la frivolització o directament el desdeny d'aquesta mena de polítiques o del consentiment per part de personatges amb influència sobre els adolescents, com ara youtubers o streamers. Aquestes i moltes altres preguntes les farem en temps de tertúlia a dues psicòlogues expertes en educació sexual: Anna Salvia, especialitzada en alumnes de primària, i Vanessa Rodríguez, especialitzada en adolescents. Són les 8:03 minuts. Benvinguts al...
El món a RAC1, amb Albert Sol.
Vinga, va, peu a terra, que és dimarts 3 de gener del 2023.
I avui hem començat el dia amb molts núvols i temperatura continguda. Al llarg del matí la pluja es retira i cap a la tarda no es descarta algun ruixat al Pirineu Oriental, neu a 1.800 metres. A la resta s'obriran clarianes i al migdia serà una mica més fresc.
Pel que fa al trànsit, no hi ha incidències destacables ni tan sols les retencions habituals. De seguida ampliem aquestes informacions, però abans els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. Avui en temps de tertúlia amb Isabel García Pagán, Anton Lozada, Bernat de Déu i Toni Aire parlarem de violència masclista. Ho farem després d'un final d'any negre amb un desembre de rècord pel que fa als crims masclistes, a més de noves denúncies per agressions sexuals i ara també d'alguna sentència del Suprem que resulta, si més no, sorprenent. I ho és no tant pel que diu, que és una obvietat, sinó perquè hagi de quedar per escrit que violar una dona que està sota els efectes dels narcòtics és precisament això, una violació. Per tots aquests motius, col·lectius en defensa del dret de les dones es van concentrar ahir a la plaça Sant Jaume al vespre a Barcelona amb el lema «Ni una menys, ni una més». L'entitat Novembre Feminista va reunir centenars de persones per denunciar el repunt d'assassinats i agressions dels últims mesos. Recordem que el 2022 va acabar amb 48 dones assassinades a l'Estat, 12 d'elles el mes passat, al desembre. A la manifestació també hi van participar la consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge, i l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, que van demanar un esforç a la societat per posar fi a aquesta xacra.
Un missatge pel conjunt de la societat. No erradicarem les violències masclistes fins que no acabem amb el patriarcat. I en aquest erradicar el patriarcat el que cal és un canvi cultural profund, una transformació social en el que tothom s'ha d'implicar de manera activa.
Hem de combatre aquest masclisme cada dia a tots els àmbits, evidentment des de la política, però des de tots els àmbits de la societat, també des dels mitjans de comunicació. Crec que avui és especialment important començar el 2023 condemnant tots i cadascun d'aquests assassinats.
De la seva banda, l'entitat organitzadora Novembre Feminista, la seva portaveu Dolor Pulido, va exigir a les autoritats, tant als ajuntaments com a la Generalitat i al govern espanyol, que posin tots els recursos que calguin per frenar les agressions i els assassinats.
S'ha d'actuar, protegir, donar recursos a les dones, veure que estan vivint situacions de violència, i l'altre punt clau és el tema de la prevenció. En una gran part passa per l'educació, per la coeducació, per educar en una societat amb valors d'igualtat entre dones i homes.
El col·lectiu, de fet, va reclamar més esforços en prevenció i educació per evitar els crims masclistes. I ens quedem aquí un moment, perquè és aquí on avui volem fer èmfasi, en l'educació per la prevenció. Ara ho dèiem, com ho hem de tractar amb els nostres fills, què els hem de dir? Ho comentarem amb dues psicòlogues expertes en educació sexual, Anna Salvia, especialitzada en alumnes de primària, i Vanessa Rodríguez, especialitzada en adolescents. Mentrestant, el degoteig de denúncies de violència masclista continua. Ara hem sabut que, a Terrassa, la justícia investiga un agent dels Mossos d'Esquadra que hauria agredit sexualment una dona trans. El Departament d'Interior l'ha suspès de sou i feina i Afers Interns ha dut el cas a un jutjat perquè investigui si hi ha delicte. L'agent, que forma part de la Brimo, va quedar amb la dona a través d'una aplicació de cites, segons El Periódico, i després ella va denunciar que havia patit una agressió a comissaria. I el que dèiem fa una estona, el Tribunal Suprem considera que abusar sexualment d'una dona inconscient és delicte. Tot ve de la denúncia que va presentar una dona de 24 anys a Santa Cruz de Tenerife contra la seva exparella. Havien mantingut una relació, l'havien trencat, però tot i això continuaven vivint junts. En aquest context, l'home va drogar la dona i quan estava gairebé inconscient, la va gravar i en va abusar. Ara, després de diversos recursos, el Suprem ha ratificat la condemna a 12 anys de presó i a la sentència ha remarcat que la dona es trobava en una situació d'indefensió perquè era incapaç d'exercir la seva llibertat sexual. A tot això, Inspecció de Treball investiga una empresa de Madrid que va obligar unes candidates a hostesses de vol a quedar-se en roba interior. Es tracta de la companyia Mecti, que buscava treballadors per Kuwait Airways. Segons ha avançat el diario.es, la convocatòria es va fer a l'hotel Melià de Barajas, a prop de l'aeroport. Des del principi de les proves van començar a fer comentaris ofensius, com ara «ens agrada el teu somriure», i després de descartar una part de les aspirants, les que van continuar van entrar en una sala. Allà es van haver de descordar les camises, treure's els jerseis i apujar-se les faldilles. Havien de quedar-se en roba interior, pràcticament, perquè una reclutadora els examinés els cossos, una pràctica que és il·legal a l'Estat. D'altra banda, els Mossos d'Esquadra també investiguen una possible agressió homòfoba en un tren de Barcelona. Hi ha quatre persones detingudes, tres homes i una dona, que haurien agredit dos nois per la seva orientació sexual. Va passar dins d'un vagó de Rodalies a l'estació de Plaça Catalunya. Els detinguts tenen entre 19 i 38 anys i, segons fonts policials, van donar cops de puny, puntades de peu i van amenaçar les víctimes amb ampolles de vidre mentre els cridaven insults homòfobs. Són les 8 i 8 minuts del matí. La Generalitat torna a reunir el comitè assessor del Covid arran de la nova amenaça que suposa l'explosió de contagis a la Xina. La trobada es va fer ahir amb l'objectiu, com va anunciar la setmana passada el conseller de Salut, d'extremar la vigilància del virus. En cap cas es pretén aprovar més restriccions. Això sí, amb els ulls posats en l'arribada dels vols del gegant asiàtic a partir de dilluns, de Vinent a l'aeroport del Prat es va fer aquesta reunió. Tot i això, des del govern espanyol asseguren que fins ara no s'ha detectat cap positiu per Covid entre els primers passatgers que han aterrat a Madrid. Des de dissabte se'ls pren la temperatura i se'ls fa un test d'antígens. I avui se sumarà una altra mesura més. Se'ls demanarà també el certificat Covid. La ministra Raquel Sánchez assegura que les mesures són efectives.
Vamos a seguir aplicando esos controles, como no puede ser de otra manera, pero desde aquí insistir, transmitir un mensaje de tranquilidad al conjunto de la ciudadanía. Nuestra red de aeropuertos, y hablo por lo que corresponde a este ministerio dentro del marco de sus competencias, está preparado, tiene la experiencia, tiene el conocimiento.
Aquests controls preventius dels aeroports també s'estan fent a Itàlia, als Estats Units, a Israel i al Japó, entre altres països. Precisament per mirar de frenar aquesta onada de contagis que viuen a la Xina, la Unió Europea els ha ofert vacunes gratuïtes. Segons informa el Financial Times, la iniciativa de Brussel·les arriba dies abans que els ministres de Sanitat europeus es reuneixin aquest dimecres per oferir una resposta coordinada a la crisi que viu el país asiàtic des que va relaxar la seva política de Covid-0. De moment, però, el govern de Xi Jinping no ha resposta a l'oferta. Si l'acceptés, seria la primera vegada que la Xina utilitza vacunes creades amb ARN missatger. Mentrestant, a la Xina s'incrementa la vigilància de possibles mutacions del virus. Segons els experts, però, a hores d'ara hi ha poques possibilitats. Sigui com sigui, Pequín manté la relaxació de restriccions i això ha provocat una gran mobilitat interior al país per les vacances d'any nou, amb el moviment de més de 50 milions de persones. D'aquesta qüestió, escoltem el comentari que hi posa la periodista de La Vanguardia i col·laboradora del Món RQ, Cristina Saez.
Aquests dies, les notícies que ens arriben de la Xina ens fan sentir com si visquéssim atrapats al dia de la marmota. Un altre cop, com el 2020, no se sap si les dades que dona el gegant asiàtic amb comptagotes es corresponen amb la realitat. I amb tantes mitges tintes que generen molta incertesa, és comprensible que els països comencin a prendre les mesures amb què els semblen que protegiran la seva població, tal com deia el director general de l'OMS. És el cas d'Espanya. En contra de les recomanacions del Centre Europeu de Prevenció i Control de Malalties, ha implementat mesures als aeroports als viatgers procedents de la Xina. Tanmateix, s'ha de dir que són poc útils. Per començar, perquè, com ens ve demostrant la pandèmia els darrers 3 anys, intentar posar portes al camp no funciona. És inevitable que ens arribin les noves variants xineses. Segon, perquè més important que si una persona dona un positiu és conèixer quina variant porta. Per tant, més que fer un test, caldria seqüenciar els virus. I tercer, perquè com diuen els experts, la variant majoritària a la Xina procedeix d'Omicron i suposa un risc baix que es pugui estendre entre una població tan altament immunitzada com la nostra. Per tant, dia de la marmota no. Gràcies.
Gràcies, Cristina. Tot això, les farmàcies confirmen l'increment de les malalties respiratòries les últimes setmanes i avisen també d'un problema d'abastiment de xarops. La Federació d'Associacions de Farmàcies informa que són molts els pacients que hi van preguntant sobre Covid, grips i refredats aquests dies. El seu president, Antoni Torres, ho explicava al No sé de RAC1.
Sobretot el que és patologia respiratòria, tot el que són inhaladors, perquè hi ha també molta bronquitis, molta bronquiolitis en adults, en nens, moltes pneumonies, o sigui, tot el que és pit, molta tos, però el que tenim problemes és amb els xarops. Els xarops en general tenim problemes, perquè és que no n'hi ha, ni xarops per la tos, ni xarops per la mucositat.
Torres reconeix que dies enrere les farmàcies van tenir un problema d'abastiment amb inhaladors. Tot i això, deixa clar que els pacients no es quedaran sense medicaments perquè hi ha alternatives. I atenció al meló que va obrir ahir la nova magistrada del Constitucional, María Luisa Segoviano, i que ja ha generat força polèmica a Madrid. En una entrevista a Onda Cero, Segoviano, que s'estrena en el càrrec, veu possible que el tribunal estudiï el dret a l'autodeterminació a l'estat espanyol. La magistrada progressista, proposada pel sector conservador del Consell General del Poder Judicial, considera que el Constitucional no pot vetar cap tema d'entrada, tot i que admet que és una qüestió molt delicada i espinosa. Madrid, Arnau Mañé.
María Luisa Segoviano, una de les 7 magistrades progressistes que actualment té el Constitucional, creu que el tribunal ha d'estudiar qualsevol tema que els arribi sobre la taula, també el dret a l'autodeterminació. Tot i això, Segoviano avisa que analitzar-lo no vol dir donar-lo per bo.
Pienso que ese es un tema muy complejo, sumamente complejo. Es un tema con muchas aristas que hay que estudiar. Yo no hay que rechazar de entrada nada, nada, pero eso no quiere decir que se admita. Yo creo que eso hay que tenerlo muy clarito, ¿no? Es decir, no, eso es que ni se mira, no, vamos a verlo despacio.
De fet, la magistrada recorda que el dret a l'autodeterminació arrossega un debat molt i molt enrevessat i molt tècnic, que per tant no es pot resoldre en un parell de dies. Per això Segoviano avisa que no tindria massa sentit que el nou Constitucional, tot i ser de majoria progressista, portés la contrària al propi tribunal, que en altres ocasions ja ha resolt sobre aquest tema.
Més enllà de la polèmica per aquestes declaracions, la Moncloa treballa per escenificar una vegada més el final del procés sobiranista. De fet, Pedro Sánchez ha dit més d'una i de dues vegades que el procés ha mort, fent referència al que va dir Jordi Sánchez, exsecretari general de Junts, en aquest programa, quan es va trencar el govern de coalició a la Generalitat. Per això, segons La Vanguardia, la Moncloa vol que la trobada bilateral que faran els governs espanyol i francès d'aquí a 15 dies a Barcelona sigui la demostració que a Catalunya, gràcies a l'executiu de PSOE i Unides Podem, ha tornat la normalitat institucional després dels anys convulsos del procés. Les fonts del govern espanyol també diuen que un altre dels motius és la voluntat de reforçar el paper clau que tindrà el port de Barcelona després de l'acord per fer la canalització Barcelona-Marsella de transport d'hidrogen verd cap al centre d'Europa. Simbolisme a banda, la Generalitat confia poder fer una altra trobada de la taula de diàleg els propers dies. La consellera de la presidència, Laura Vilagrà, ho veu possible i defensa que convocar-la és qüestió de voluntat política.
Depèn de la voluntat política i s'ha de produir doncs, en els propers setmanes o dies, o en qualsevol cas, no crec que hi hagi cap altre topall que la faci doncs, inviable.
Vilagrà defensa que gràcies a la taula s'ha arribat a acords com ara la modificació del Codi Penal. Per això reivindica que s'ha de tornar a reunir com més aviat millor. Tot i que els dos governs van acordar convocar l'espai abans d'acabar l'any, la reunió no s'ha acabat fent i la Moncloa dona per fet que la taula de diàleg no es tornarà a reunir fins d'aquí a mig any, tan bon punt hagin passat les eleccions municipals i autonòmiques espanyoles. I ara parlàvem d'una de les noves magistrades del Constitucional perquè la renovació del Tribunal s'ha desbloquejat després de 6 mesos. En canvi, el que continua enquistat és el procés de renovació del Consell General del Poder Judicial, l'òrgan de govern dels jutges. Fa 4 anys que està caducat, però fins ara el PP havia bloquejat tots els intents de renovar-lo. I diem fins ara perquè aquest matí llegim a El Mundo que els populars estarien disposats a desencallar la reforma del Consell si el PSOE accepta un canvi en el mètode d'elecció dels vocals. Pas a pas. El Consell General del Poder Judicial està format per 20 vocals. 8 són juristes nomenats directament pel Congrés i pel Senat i els altres 12 també els trien les Corts espanyoles, però els han de seleccionar d'entre una llista de 30 noms que envien els jutges. Doncs bé, el PP proposa ara que sigui directament el Poder Judicial qui triï aquests 12 vocals. Com ho faria? Doncs a través d'una votació en què participarien tots els jutges i magistrats de l'Estat. Escriuríem els noms de 6 candidats en una papereta i els 12 més votats serien els escollits. El PP ja ha registrat la proposta al Congrés, però no té gaire números de prosperar, perquè el PSOE sempre s'ha resistit a donar tant de poder als jutges. Els socialistes sostenen que el poder judicial és majoritàriament conservador i temen que si tria directament 12 dels 20 vocals, el Consell General del Poder Judicial sempre acabi sent de signe conservador. I mentrestant, els canvis del Codi Penal impulsats pel govern espanyol per rebuixar les penes a l'independentisme provoquen un rebuig majoritari a Espanya. Segons un sondeig que publica El Mundo, entre un 55% i un 80% dels enquestats a l'Estat estan en contra dels canvis aplicats. El que genera més posicions contràries és la rebaixa del delicte de malversació, que frega aquest 80%, és a dir, 4 de cada 5 espanyols. La derogació de la sedició també provoca un rebuig majoritari. Només els d'Unides Podem la validen i els del PSOE estan força dividits, tot i que s'imposa per poc la posició contrària al canvi. Unes xifres que, segons el diari, són un dels motius principals de la baixada en intenció de vot dels socialistes si avui es fessin unes eleccions espanyoles. El sondeig també mostra que la majoria d'enquestats estan en contra de fer reformes exprés per via d'esmenes, tal com va intentar la Moncloa fa un parell de setmanes i que va aturar el Tribunal Constitucional. I avui també llegim una enquesta a El Español en què els votants puntuen la feina dels ministres. Segons els resultats de tot l'executiu, només aproven la ministra de Defensa, Margarita Robles, i el ministre d'Agricultura, Luis Planas. Qui en surt més malparat és el responsable d'Interior, Fernanda Grande Marlaska. Els encastats els puntuen amb un 2. Margarita Robles, que és qui s'emporta la palma, és la ministra més ben valorada també entre els votants de PP, Ciutadans i Vox. El president Pedro Sánchez suspèn amb un 3,4 i rep més bona nota per part dels votants de Podem que no pas dels del PSOE. Tot plegat vindria a reforçar la posició actual del líder del Partit Popular, que ha inflat pel resultat de l'enquesta d'ahir, que li atorgava una victòria clara, i insisteix a Pedro Sánchez que convoqui les urnes d'una vegada. Els populars consideren que les polítiques de la Moncloa estan empenyent a Espanya el desastre. L'executiu de Sánchez, però, ja ha vist el PP, que s'ho pot anar traient del cap perquè no governen en funció de les enquestes. Tornem a Madrid, Arnau Mañé.
El PP assegura que es veu capaç de guanyar a totes les comunitats on aquest maig hi ha eleccions autonòmiques. Per això, el vicesecretari dels Populars, Juan Bravo, insistia en la feina ben feta aquests últims mesos.
Empezamos en una magnífica situación. Ahora, ¿esto qué significa? La única encuesta auténtica es el día de las urnas. Y eso hace, sigamos con esa ilusión de ver que el proyecto en el que llevamos trabajando tantísimo tiempo, a la gente le gusta.
El govern espanyol, però, recorda que les enquestes només són un termòmetre puntual. La ministra Raquel Sánchez assegura que ells aposten per continuar governant amb garanties.
Nosotros estamos centrados en la acción de gobierno, estamos centrados en adoptar medidas que sean útiles para la ciudadanía, desde luego. Nosotros no gobernamos a golpe de encuestas, sino que gobernamos siguiendo esa hoja de ruta que es muy clara.
De fet, la ministra assegura que el govern espanyol, tot i aquestes enquestes negatives, continuarà apostant per les polítiques socials i per reforçar el diàleg amb les institucions catalanes.
Per cert que Ciutadans ho tenen tot a punt perquè l'11 i 12 de gener es facin les primàries per saber qui ha de dirigir el partit després de la renúncia d'Inés Arrimadas, que vol continuar sent la cara visible del partit al Congrés. Un fet que, per la candidata Patricia Guasch, és compatible amb la refundació. En canvi, per l'altre candidat, Edmundo Val, seria una farsa, perquè diu que no té sentit parlar de refundar un partit i, a l'hora de la veritat, que la cara que surt a la televisió sigui la mateixa de sempre. Tots dos ho diuen en una entrevista a La Vanguardia. I, mentrestant, ingressen a la presó alguns dels condemnats pel cas dels Eros d'Andalusia. Presó, però de moment qui encara no hi ha entrat és José Antonio Griñán. L'expresident del govern andalús ha presentat un informe mèdic perquè té càncer de pròstata i està esperant la resposta del tribunal. Un metge forense ha de determinar si la malaltia es pot tractar dins del centre penitenciari. I qui ja passa moltes més hores fora de la presó que no pas a dins és Luis Bárcenas. L'extresorer del PP va obtenir el règim de semillibertat fa uns dies i ja només ha d'anar a dormir entre setmana al centre d'inserció social on ara compleix el que li queda de la pena. Ara bé, per poder passar 15 hores cada dia en llibertat, havia de demostrar que tenia feina. I el País revela aquest matí que n'ha trobat. Bárcenas és el nou tresorer de Taburete, el grup musical que lidera el seu fill, Willy Bárcenas. A més, també s'ha apuntat com a voluntari a un menjador social, tot i que encara no hi ha començat a col·laborar. L'extresorer del PP el van condemnar a 29 anys de presó l'octubre del 2020 per la seva implicació en la trama Gürtel. I avui llegim també a El País que Unides Podem, el Fòrum de Memòria de Guadalajara i el Partit Comunista d'Espanya han denunciat un regidor del PP de Cabanillas del Campo, a la província de Guadalajara, per haver cantat el cara al sol amb el braç alçat en un restaurant. Es diu Jaime Celada López i apareix en un vídeo que s'ha viralitzat en què es veu un grup d'homes entonant el cara al sol i fent crides a favor de Francisco Franco. Els fets van tenir lloc el 31 de desembre al restaurant Bureo de Guadalajara. 8:22, el derbi entre el Barça i l'Espanyol de dissabte passat es continua jugant ara als despatxos. El club blanquiblau no tira la tovallola i ara ha impugnat el partit al·legant alineació indeguda de Robert Lewandowski, malgrat això que tot fa pensar que no tindrà recorregut i que el comitè de competició ho acabarà desestimant. Anem a pams. El davanter polonès el van expulsar per doble groc en l'últim partit abans del Mundial, al camp de l'Osasuna, i posteriorment li van caure dos partits més per fer un gest tocant-se el nas, que l'àrbitre del partit, Gil Manzano, va entendre com un menyspreu. Aleshores, el Barça va recórrer la sanció, però li van desestimar el recurs. Per això, més endavant, va portar el cas a la justícia ordinària, que li ha acabat concedint la cautelar a només 24 hores del derbi contra l'Espanyol de dissabte passat, que va acabar amb empat a 1 i amb el polonès jugant els 90 minuts. Doncs bé, ahir l'Espanyol va anunciar que impugnaria el partit davant la Federació Espanyola, al·legant alineació indeguda de Lewandowski. Diuen que ho fan perquè han de vetllar pels seus interessos i, en cas que això prosperi, es donaria per guanyat el partit als blanquiblaus per 0 gols a 3 i, segons La Vanguardia, se sancionaria el Barça amb una multa de fins a 9.000 euros. Però la cosa no pinta precisament bé, com dèiem, pels interessos de l'Espanyol. Ho ha dit el Tu diràs de RAC1, l'advocat especialitzat en dret esportiu, Josep Vandellós.
Ho entenc com una acció de cara a la galeria. No crec que aquesta acció tingui més recorregut. El tema d'alineació indeguda es limita a un supòsit molt clar, no? Que és quan un jugador participa en un partit sense complir els requisits reglamentaris, que són tenir una llicència i no estar suspès. En aquest cas, té una llicència i no estava suspès perquè el jutge central del contenciós administratiu va suspendre la sanció.
Què és el que defensa l'Espanyol? Doncs diuen que el davanter polonès hauria d'haver complert almenys un dels tres partits de sanció, que corresponia a la doble groga que va veure a Pamplona i que precisament hauria d'haver complert la sanció contra l'Espanyol. Tot i això, l'entrenador blanquiblau, Diego Martínez, diu que tota aquesta situació no li treu la son.
Nosotros estamos alineados con el club en todo lo que considero oportuno y mi labor como entrenador y la de estos jugadores como representantes del equipo pues es afrontar el partido de mañana, es tener todo el foco en el verde. Lo demás no podemos controlar nada, ni podemos ni siquiera ni sumar ni restar.
En paral·lel, el Barça podrà continuar comptant amb Lewandowski mentre el Tribunal d'Arbitratge de l'Esport no es pronunciï. Ara és aquest organisme qui estudia la cautelar de la justícia ordinària. Efectes pràctics, això vol dir que de moment, el Barça sí que podria comptar amb Lewandowski per jugar diumenge a les 9 de la nit al camp de l'Atlètic de Madrid. A més, tenint en compte que la sanció no afecta la Copa del Rei, Xavi Hernández també el podria utilitzar demà mateix a Alacant contra l'Intercity, equip de la tercera categoria del futbol espanyol. Sí, com sigui, la cautelar a Lewandowski continua aixecant polseguera en alguns diaris, especialment és contundent avui Alfredo Relaño, al diari AS. Diu que el Barça ha actuat amb poca noblesa, recorrent a la justícia ordinària per una qüestió com la de Lewandowski. Creu que és una maniobra desastrosa i que un gol amb la mà del Barça, però alhora també assenyala la desastrosa a l'Espanyol per no ser més contundent en el seu comunicat. I conclou, el club blaugrana ha atropellat moltes coses en tot aquest procés i fa la sensació que l'Espanyol no s'atreveix a dir les coses tal com són. Sobre aquesta maniobra jurídica del Barça per fer jugar Lewandowski, escoltem el comentari que hi posa l'historiador i expert en comunicació Joan López Alegre.
El Barça, amb un pressupost de 1.200 milions d'euros, va pensar que no tenia prou garantit guanyar l'Espanyol amb un pressupost de 80. I, incomplint les normes FIFA, va recórrer a la justícia ordinària perquè Lewandowski pogués jugar el que Laporta diu que és un derbi metropolità, però que, vista la seva actitud, segueix siguent quelcom més. El Barça, conscient de que els equips grans com ell o el Madrid juguen amb avantatge al camp i als despatxos, va creure, com efectivament va succeir, que ni la Liga ni la Federació no dirien res. El petó de Mateu Laoz i Xavi a l'inici del partit és molt més que una salutació amistosa, és tot un símbol. El Barça, recorrent a la justícia ordinària, ha obert un camí perillós que trenca una norma fins ara respectada per tothom de que la roba bruta de l'esport arrenta a casa. L'Espanyol no tenia més remei que seguir el camí marcat pel Barça i impugnar l'alineació de Lewandowski sancionat en 3 partits. La federació, el 99,9%, no s'atrevirà amb un dels grans acuriassats del futbol com és el Barça. I és que el futbol, com a la vida, és millor tenir un bon advocat i un bon metge que no tenir la raó i tenir salut.
Gràcies, Joan. Avui en parlarem d'aquesta qüestió, no només per saber si aquesta impugnació de l'Espanyol tira endavant, sinó per saber què passarà amb Lewandowski ara, quan s'espera que es resolgui això i si realment hi ha possibilitats que jugui diumenge contra l'Atlètic de Madrid o no. En parlarem avui amb l'advocat Xavier Albert Canal, president de l'Associació Catalana de Dret Esportiu. I tot això el dia en què l'Espanyol juga el seu partit dels setzens de final de la Copa del Rei. Ho fa a casa contra el Celta a les 7 de la tarda i en directe des d'un quart d'hora abans a RAC1. A banda, també es podrà veure a Movistar Liga de Campeones. Més tard, a les 9, el Madrid visita el camp del Cacereño d'Extremadura, equip de la tercera categoria del futbol espanyol. I quan falten 3 minuts per 8:45 del matí, el govern espanyol dona un cop de porta a la rebaixa de l'IVA del peix i la carn. La Moncloa defensa que amb les mesures aprovades fins ara, com la rebaixa de l'IVA dels aliments bàsics o el xec de 200 euros per famílies vulnerables, ja n'hi ha prou. Ho deia i la ministra de Transport, Raquel Sánchez.
Es evidente que siempre podemos ir a más, ¿no? Que toda medida es bienvenida, pero desde luego yo creo que con estas medidas estamos demostrando que este es un gobierno que planta cara a la situación, que desde luego adopta todas las medidas que son necesarias y que queremos ayudar a la ciudadanía.
Unes declaracions coincidint amb l'entrada en vigor de la mesura que ja es nota a les lleixes dels comerços. Segons un càlcul que ha fet La Vanguardia, 10 aliments bàsics que abans costaven 39,77 euros, ara, amb la rebaixa de l'IVA, en costen 38,09. La diferència, per tant, és d'un 4,5%. Per fer aquest càlcul, el diari ha analitzat el preu de productes com ara una garrafa d'oli, un quilo d'arròs, una barra de pa o una dotzena d'ous. El canvi ha obligat els supermercats a adaptar correcuita el preu dels productes i els clients també revisaven ahir amb més atenció el tiquet de la compra, Edgar Sapinya.
El dilluns, primer dia feiner de 2023, va començar amb els treballadors dels súpers corrent per les prestatgeries per actualitzar les etiquetes dels productes de primera necessitat, l'oli i la pasta, que tenen un preu més baix per la bonificació del govern espanyol. Hi ha qui va haver de canviar d'una tirada fins a 800 etiquetes, com ha reconegut a RAC1 aquesta treballadora d'un supermercat de Barcelona.
Avui han sortit totes les etiquetes que han rebaixat l'IVA i hem tingut que canviar una per una. Han sortit 800 etiquetes.
Pel que fa als clients, alguns dubten que la rebaixa de l'IVA es noti a la butxaca. Altres es conformen amb la reducció del preu, encara que sigui petita. Amb la bonificació del govern espanyol s'ha aconseguit que el pa, per exemple, tingui una rebaixa d'uns 3 cèntims en les barres de pa més bàsiques, mentre que la llet de vaca costa uns 5 cèntims menys, aproximadament.
I els economistes experts en alimentació se sumen a la crítica que no s'hagi inclòs la carn i el peix en aquestes rebaixes. Ho diu el president de la Comissió d'Economia Agroalimentària del Col·legi d'Economistes de Catalunya, Francesc Reguant, que, això sí, troba correcte que el govern espanyol hagi descartat posar un topall al preu dels productes. En parlava el 9C de RAC1.
No és ni convenient ni necessari. Vull dir, és contradictori. Sí, topar los precios en un sistema hipercompetitiu a nivell de les grans superfícies, el que faria seria més pressió sobre les baules de la cadena alimentària inferiors i creant noves dificultats a les víctimes d'aquest desequilibri.
A les rebaixes de preus per la via de baixar o eliminar impostos de manera provisional s'hi sumen altres mesures, com ara la gratuïtat dels trens de l'Estat. Els que vau comprar un abonament per viatjar de franc amb els Rodalies i regionals de Renfe, que sapigueu que a partir del 9 de gener, és a dir, de dilluns de la setmana que ve, podreu començar a recuperar les fiances pagades per aquests abonaments gratuïts. Alerta, però, perquè hi ha lletra petita. Primer de tot, no tothom rebrà aquesta fiança, només els que hagin fet un mínim de 16 desplaçaments amb cada bitllet. I, a més, el 9 de gener només començaran a rebre la fiança els que van fer el pagament amb targeta. En canvi, si veu fer l'ingrés amb efectiu, haureu d'esperar el 15 de gener, és a dir, a la setmana següent. A partir d'aleshores, hauran d'anar a les taquilles de les estacions per reclamar la devolució de la fiança. Per cert, encara pel que fa als preus, la llum continua a l'alça aquest dimarts. Després d'un final d'any en què l'energia estava a uns 5 euros al megawatt-hora, avui la xifra ja s'enfila fins als 144. La dada és gairebé un 27% més alta que ahir. Aquests preus, recordem, són pels clients que tenen una tarifa regulada. I parlant de la llum, la setmana passada, el dijous, us vam explicar el cas de la residència d'avis de Corbera de Llobregat, que no podia obrir perquè feia més d'un any que esperava que els connectessin la llum. El promotor del projecte, el Xavier, va explicar al contenidor del Món a RAC1 que l'obra de l'edifici ja està acabada, però que hi havia una quarantena de residents esperant que E-Distribución fes la instal·lació, que ja estava pagada. El Xavier va tramitar l'alta per tenir llum el 23 de desembre del 2021, és a dir, fa més d'un any, quan començava les obres, i en tot aquest temps, per part de la companyia elèctrica, només ha rebut evasives i excuses.
Anem reclamant, anem enviant mails, anem trucant, i ens van donant llargues constantment amb respostes tipus de estamos en trámite, estamos estudiándolo, pasamos nota al departamento técnico, i així constantment. Fins que, ja tenim una impotència important, perquè no podem parlar amb cap persona que ens digui res en concret.
Doncs fins i tot, E-Distribución havia deixat caducar una llicència municipal. Doncs bé, l'endemà d'haver denunciat el cas al contenidor del Món a RAC1, divendres a la tarda, el Xavier ens va fer arribar aquest missatge.
M'han avisat de l'obra que aquest matí els de distribució han vingut a portar la maquinària i sembla ser que en una estona arriben els obrers i començaran a aixecar el carrer per enganxar la llum i fer la línia que els hi cal fer per posar-ho tot en marxa.
12 mesos després, doncs, la companyia per fi ha començat unes obres que, a banda de la residència d'avis, també necessitaven 5 cases de nova construcció del mateix carrer que tampoc tenien llum. Per tant, si no hi ha cap altre contratemps, la residència Llar de Benestar de Corbera de Llobregat podrà obrir portes, tal com estava previst, el proper 31 de gener. Minuts, anem a la publicitat i de seguida us continuem explicant més notícies.
Si mirem enrere, el camí ha estat llarg. Si mirem endavant, el camí no és senzill. Juntes decidim cada dia el nostre futur. Decidim un país més lliure, més just, més verd, més pròsper. Un país on ningú no es quedi enrere. El món no s'atura, nosaltres tampoc. El futur no s'espera. Fem-ho plegats. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
Caram, si Aldi tenen de tot per fer esport.
Ui, doncs esclar. Des d'aquest dimecres a Aldi tens de tot per mantenir-te en forma al millor preu.
Com l'estimulador muscular i les sabatilles esportives a només 12,99. Així de fàcil, així d'Aldi.
Viu aquest Nadal molt a prop de les estrelles. Vine al Mirador Torre Glòries, crea el teu estel i penja-la al cel de Barcelona. Viu el Nadal com mai al Mirador Torre Glòries. Ah, i només del 9 de desembre al 8 de gener, els menors d'edat acompanyats d'un adult entren gratis.
Descobreix el Mirador Torre Glòries. Mirador Torre Glòries. Mira com mai. Horaris d'activitats i entrades a miradortorreglòries.com.
El cupón ha cambiado, puede tocar por los dos lados. Y si lo miras con cariño, ahí va, qué bonito. A mucha gente vas a apoyar por los dos lados. Pues...
Loco Diari. Ara, de dilluns a dijous, amb premis a les primeres i a les últimes xifres. A més, té un primer premi de 500.000 euros al comptat.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Vull dir 34, més notícies de l'àmbit econòmic. Hisenda ajorna un any l'obligació de declarar les criptomonedes. Ho fa perquè no ha pogut desenvolupar a temps els models de declaració obligatòria per propietaris i empreses. Tot i això, l'agència tributària adverteix que aquest retard no eximeix els contribuents de complir amb les obligacions vigents. D'aquesta manera, Hisenda ha creat una casella específica per declarar les criptomonedes en patrimoni. A més, hauran d'afegir a la base d'estalvi de la declaració de l'IRPF els guanys i pèrdues patrimonials derivades de negociar amb criptomonedes. I la venda de cotxes ha caigut a la meitat en només 5 anys. La incertesa econòmica, la inflació i la crisi de semiconductors van fer que l'any passat es matriculessin poc més de 100.000 cotxes al país, un 8% menys que el 2021 i pràcticament la meitat dels 190.000 vehicles de l'any 2017. Principalment, segons la patronal, per la crisi de microxips, els problemes logístics i la inflació. Són dades de la patronal ANFAC, que també destaca la crescuda dels vehicles elèctrics i híbrids. Sigui com sigui, és poc optimista i esperen que les cadenes logístiques i de producció es normalitzin al llarg d'aquest any. I la campanya de rebaixes, que començarà just l'endemà de Reis, podria generar 35.000 llocs de treball a Catalunya. Això representa un 12% més que l'any passat. És la previsió del portal Adecco, especialitzat en ofertes laborals, que apunta que la creació d'ocupació serà més gran a Catalunya que a qualsevol territori de l'estat espanyol. Unes previsions que són més optimistes que les de Nadal o del Black Friday. L'altra cara de la moneda és que un 90% d'aquestes feines seran temporals i només el 10% restant seran fixes o discontínues. I l'empresa creadora del famós videojoc Angry Birds obrirà seu a Barcelona. La companyia finesa Rovio hi establirà el seu primer centre de treball al sud d'Europa. L'estudi estarà especialitzat en el desenvolupament de videojocs i permetrà crear una trentena de llocs de feina a la primera meitat del 2023. Per instal·lar-se a Barcelona, l'empresa ha tingut el suport de l'Agència per la Competitivitat de la Generalitat. El conseller delegat d'Acció, Albert Castellanos, ha explicat a RAC1 que Catalunya és una de les destinacions preferides per a aquest tipus de companyies.
Com a inversió del sector del videojoc, són projectes molt intensius en innovació, creativitat, talent digital. No és casualitat que en els últims 5 anys des de Catalunya siguem el territori amb major capacitat d'atracció d'inversió en el sector dels videojocs.
Castellanos reivindica que Catalunya és capdavantera a la Unió Europea pel que fa a la capacitat de captació d'inversió estrangera dins del sector dels videojocs. Des del 2018 s'hi han establert 20 projectes nous amb una inversió de 120 milions d'euros i la creació de gairebé 1.000 llocs de feina. I precisament avui al Món RAC1 parlarem de videojocs. Ho farem amb el nostre expert de capçalera, l'Albert García, ara que acabem d'encetar aquest 2023. Precisament per això li hem demanat que ens faci un repàs dels millors videojocs que ens han deixat el 2022. Títols com The Return to Monkey Island o Elden Ring. Però, evidentment, l'Albert García també ens parlarà dels títols més esperats d'aquest any que tenim per davant. Per exemple, The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom o Starfield. Per tant, tots aquells que aneu tard o una mica perduts amb la carta als Reis, estigueu atents a partir de 11:45 amb aquesta guida sobre videojocs que ens farà l'Albert García aquí al Món RAC1. 22 minuts i arribarem a les 9 del matí. El príncep Enric d'Anglaterra vol reconciliar-se amb el seu pare, el rei Carles III, i amb el seu germà Guillem, malgrat admetre que no ha vist cap gest ni cap intent per part seva. Així ho ha dit en una entrevista per la cadena de televisió britànica ITV, que s'emetrà diumenge, només 2 dies abans que Enric publiqui les seves memòries. Un tràiler d'aquesta entrevista ha recollit ja algun dels titulars més destacats.
Una família, no una institució. Ells senten que és millor mantenir-nos d'alguna manera com els dolents. No han mostrat cap voluntat de reconciliació. M'agradaria que tornés el meu pare, voldria que tornés el meu germà.
L'entrevista i les memòries del duc de Sussex arriben després de l'impacte de la sèrie documental de Netflix Meghan i Harry, en què la parella parla de com va reaccionar la família reial britànica a la seva relació i a la seva decisió d'allunyar-se de la institució. I més coses, perquè el Parlament Europeu retirarà la immunitat a dos eurodiputats relacionats amb el Qatar Gate, el cas de corrupció per presumptes suborns de Qatar i el Marroc a eurodiputats a canvi de blanquejar aquests dos països. La presidenta de la cambra, Roberta Metsola, va anunciar ahir que ja ha començat el procés de retirada després que li hagi demanat la justícia belga. Assegura que no hi haurà impunitat. Els dos afectats serien dos socialdemòcrates, el belga Marc Tarabella, a qui, de fet, ja han escorcollat casa seva, i l'italià Andrea Cozzolino, a qui els socialdemòcrates ja han suspès del grup parlamentari. Tots dos, però, asseguren que són innocents. Metsola presentarà oficialment la sol·licitud per suspendre'ls la immunitat al ple del 16 de gener, i més endavant l'haurà de votar la cambra. A banda, la presidenta també té previst aprovar reformes per evitar que es puguin repetir escàndols com el del Qatar Gate. I, mentrestant, al Brasil, milers de persones aprofiten encara aquesta hora per acostar-se a la capella ardent de Pelé a l'estadi del Santos i per acomiadar-se'n. L'exfutbolista brasiler, considerat com un dels millors de tots els temps, va morir dijous passat per unes complicacions derivades d'un càncer de còlon. I des d'ahir, a primera hora, ja hi ha moltíssima gent que l'ha volgut acomiadar. La fila per entrar-hi és tan llarga que les autoritats donen per fet que no tothom hi podrà accedir abans de les dues del migdia, hora catalana, que és el moment en què està previst tancar les portes perquè puguin traslladar el fèretre cap al cementiri, que és a uns 700 metres de l'estadi. En té més detalls el corresponsal de RAC1 al Brasil, el Pau Ramírez.
Desenes de milers de persones ja han passat per l'estadi Vila Belmiro de Santos per acomiadar-se en primera persona del rei Pelé, aprofitant les 24 hores que estarà oberta la capella ardent. Ahir la fila per entrar va arribar als 2 quilòmetres i una espera de 3 hores sota un sol de justícia i 30 graus de temperatura. La riuada d'aficionats ha continuat durant tota la nit i segueix ara a primera hora del matí. Ahir, diverses personalitats, com el president de la FIFA, el president de la Conmebol, tota la plantilla del Santos i exjugadors i companys de Pelé es van apropar a l'estadi per dir-li adéu per última vegada. El president de la FIFA, Gianni Infantino, va dir que l'entitat vol proposar a totes les federacions afiliades que dediquin el nom d'un estadi de cada país a Pelé.
Vamos a pedir a todas las federaciones en el mundo entero que nombran un estadio con el nombre de Pelé. Creo que los jóvenes en el mundo entero, las futuras generaciones, tienen que saber i recordar-se de quién era Pelé.
Aquest matí està prevista l'arribada del nou president del Brasil, Lula da Silva, abans que tanquin les portes a les 2 de la tarda, hora catalana. Posteriorment, el fèretre anirà al cementiri, passant abans per davant la casa de la mare de Pelé, dona Celeste, de 5 anys. El funeral estarà restringit als familiars i amics més pròxims.
Entre les persones que han anat a dir adéu a Pelé destaquen els noms d'Emilio Butragueño, que hi ha anat en representació del Real Madrid, Rivaldo i fins i tot el pare de Neymar, que ha fet un petó al front de l'exjugador. Com sentíem ara, el nou president del Brasil, Lula da Silva, té previst visitar avui aquesta vetlla. Serà després de prendre possessió del càrrec i d'haver tingut un primer dia de govern molt intens. En poques hores, Lula ha revocat algunes de les decisions més polèmiques adoptades per Jair Bolsonaro, per exemple, amb un enduriment de l'accés a les armes i legislant per tornar a protegir l'Amazònia. Pau.
Lula da Silva ha posat la directa i no ha esperat ni 24 hores per anul·lar algunes de les decisions més polèmiques que va prendre Bolsonaro com a president. Lula va firmar 52 decrets i 4 mesures provisionals en el seu primer dia a la presidència. Entre els principals decrets adoptats destaca l'anul·lació d'una sèrie de mesures que facilitaven l'accés a les armes i a munició per part de la població i ha suspès pel moment l'obertura de nous clubs i escoles de tir. També va anunciar el retorn del Fons Amazònia, un fons d'uns 600 milions d'euros financiat principalment per Noruega i Alemanya per impulsar projectes de defensa i conservació de l'Amazònia i ha prohibit qualsevol tipus de mineria a la regió. A més, Lula va revocar el procés de privatització de 8 empreses estatals que ja estaven en marxa, entre elles la petrolera Petrobras i els Correus, i també va anul·lar una llei que permetia escoles especials per alumnes amb discapacitats i classes separades, sense convivència amb altres alumnes, mesura de Bolsonaro molt criticada per especialistes perquè causa segregació i viola el dret a l'educació inclusiva.
Això pel que fa al Brasil, a Itàlia, al Vaticà, més de 65.000 persones es van acomiadar ahir de Benet XVI durant el primer dia de Capella Ardent. El papa emèrit va morir dissabte als 95 anys a la seva residència al monestir Mater Ecclesiae dels Jardins de la Santa Seu. Les despulles són des d'ahir al matí a la Basílica de Sant Pere, on s'estaran fins al funeral de dijous. El nombre de visitants ha superat les expectatives del govern italià, que n'esperava la meitat. Corresponsal de RAC1 a Roma, Anna Buch.
Durant tot el dia hi va haver llargues files de fidels, però també de turistes que volien aprofitar la seva estada a Roma per acomiadar el papa, que serà recordat per ser el primer en renunciar en la història moderna. El temps d'espera era d'unes 2 hores i una vegada davant l'altar de la confessió, on està col·locat el cos, resava durant uns segons, feien fotografies o vivien moments d'emoció, com explicava una monja italiana.
Benedetta ha significat un pas entre l'església de Joan Pau II i l'església del papa Francesc. L'hagués posat una mica horitzontal per veure el millor. Així veus els peus al lloc de la cara.
Ahir també es va saber que el pontífex emèrit serà enterrat a la tomba buida de la cripta de Sant Pere, que va ocupar el seu predecessor Joan Pau II abans que fos traslladat a la basílica després de la seva beatificació. A més, la Zarzuela va confirmar que la reina Sofia i el ministre de presidència Félix Bolaños acudiran al funeral. La vetlla continuarà avui i demà fins a les 7 de la tarda.
Pràcticament 3:15 del matí. Finalment, després de diversos ajornaments, aquesta tarda està previst que s'enlairi el Manut. És el segon nanosatèl·lit que enviarà la Generalitat a l'espai. El llançament a través de l'empresa de SpaceX d'Elon Musk està programat uns minuts abans de les 4 de la tarda des de Cap Canaveral, als Estats Units. L'objectiu de la missió és obtenir dades per combatre el canvi climàtic. Entre altres coses, el Manut permetrà millorar la productivitat dels cultius, prevenir incendis i planificar el desenvolupament rural i urbà del país, ho ha explicat a RAC1 Gina Tos, secretària de Polítiques Digitals del Govern.
És un satèl·lit que està plantejat per observar la Terra, concretament Catalunya, i observar doncs, el tema del canvi climàtic, detecció d'incendis, com canvia no, la fesonomia de Catalunya a través del temps i de les estacions.
El Manut passarà per Catalunya cada 5 dies i en farà fotografies que compartirà amb una xarxa d'altres satèl·lits. Recordem que la Generalitat ja va posar en òrbita el març del 2021 l'Enxaneta. En aquell cas, la seva missió era millorar la xarxa a les zones menys connectades de Catalunya. I el Hard Rock, l'aeroport del Prat, la B40 i la política fiscal del PSC encallen la recta final de la negociació dels pressupostos. Tot i que hi ha avenços pel que fa a les qüestions més socials, les dues parts s'enroquen en la negociació política. El govern, de fet, diu que ja ha acceptat el 87% de les peticions socialistes, però demana que deixin fora els temes polítics. El PSC reivindica que són peticions fonamentals i es mostra optimista i confiat que el pacte es tanqui molt aviat. Marc Segués.
Des de Palau apunten que l'entesa és a prop, ja que han acceptat 147 propostes del document que els socialistes van presentar abans d'acabar l'any, uns acords que representen 5.380 milions d'euros. Ara bé, la consellera Laura Vilagrà apunta que temes com el Hard Rock o l'ampliació del Prat no han d'entrar dins de la negociació.
Que són temes extrapressupostaris i que, per tant, ara ens centrem, i és prou important, en els acords més econòmics, més que fan referència a inversions en mobilitat, en salut, en educació i tots els altres temes, i és el que estem treballant en aquests moments.
La portaveu socialista al Parlament, Alicia Romero, pressiona el govern perquè accepti els punts restants i així aprovar els comptes com més aviat millor.
Aquesta setmana hauríem de treballar per poder, potser la setmana vinent, tenir un acord, i volem que això es faci dins el primer trimestre de l'any. Estem positius o confiats en que sigui així, perquè no veiem res doncs que sigui no, insuportable per part del govern i d'Esquerra.
Socialistes i republicans intensificaran les trobades els pròxims dies, reunint-se demà i dimecres.
8:47, després de 5 intents, l'Audiència de Lleida jutjarà finalment el mallorquí conegut com l'estafador de l'amor, acusat d'haver robat més de 140.000 euros a una lleidatana. Tot i que l'home havia pogut esquivar les 5 cites judicials anteriors, aquest judici hauria de ser el definitiu, perquè ja està en presó preventiva perquè no pugui eludir la cita. Lleida, Julen Andrés.
Es tracta d'un jove de 27 anys i veí de Mallorca que el 2016 va conèixer una lleidatana per internet. Aleshores, després d'anys parlant i alguna que altra quedada presencial, l'home va convèncer la noia perquè li facilités les contrasenyes dels comptes bancaris. Segons ell, per aconseguir una bona suma de diners, la realitat és que entre crèdits contractats i transferències l'acusat va obtenir 141.000 euros. Ara l'home es troba en presó preventiva per garantir que se celebri el judici, ja que les 4 ocasions anteriors no es va presentar. Demanen 5 anys de presó, que torni els diners i una multa de 4.500 euros.
I la policia espanyola també ha desarticulat un grup criminal que hauria defraudat més de 6 milions i mig d'euros a la Seguretat Social. L'activitat il·legal la feien des d'una empresa de seguretat privada que va deixar de pagar els treballadors i hi ha 23 persones detingudes, algunes a Barcelona. onada de crítiques a Rússia cap a Vladimir Putin després que un atac ucraïnès a la regió de Donetsk la nit de Cap d'Any matés com a mínim 63 soldats russos. És un dels atacs més letals d'Ucraïna. Aquesta xifra, però, és la que confirma el Ministeri de Defensa rus. Les autoritats ucraïneses la multipliquen per 6. Diuen que van matar més de 400 militars. Uns números que ja donen per bons diverses veus dins mateix de Rússia, que critiquen, a més, que els morts no haurien estat soldats professionals, sinó ciutadans obligats a mobilitzar-se. Qui ja encara va més enllà, com ara el vicepresident de l'Assemblea de Moscou, Andrei Medvedev, que creu que és textualment criminal prendre's l'enemic per burro i que demana explicacions per les males perspectives que la guerra té per Rússia. També el viceministre d'Informació de Donetsk, Danil Besonov, demana jutjar els responsables militars que van decidir allotjar centenars de soldats en un mateix edifici. A tot això, la cimera entre Ucraïna i la Unió Europea es farà a Kiev el 3 de febrer i no a Brussel·les, com s'havia dit fins ara. Això sí, no hi aniran els caps d'estat i de govern, sinó que hi anirà la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, i el president del Consell d'Europa, Charles Michel. Pràcticament les 8 i 50 minuts del matí, l'actor Jeremy Renner, conegut sobretot pel seu paper d'Ojo de Halcón a l'univers Marvel i per aparèixer en sagues com Bourne o Missió Impossible, l'han operat d'un traumatisme toràcic i altres lesions després de l'accident que va tenir diumenge amb una màquina llevaneu. Segons la CNN, les ferides de l'actor són tan greus que l'han hagut d'intervenir dues vegades. De moment, Renner continua en estat crític a l'UCI, tot i que està estable. L'accident va passar l'1 de gener a casa de l'actor, a Reno, a l'estat de Nevada, i Renner estava traient la neu del jardí després d'una tempesta forta. El mitjà TMZ assegura que la màquina que estava fent servir li hauria passat per sobre. Va fer que perdés molta sang, sobretot d'una cama, i un dels veïns l'hauria ajudat fent-li un torniquet mentre trucava a emergències. Finalment, un helicòpter el va portar a l'hospital. La policia ja ho investiga, mentre que la família de Jeremy Renner assegura que està molt agraïda per la feina que fan els metges i també pel suport que els estan donant els seguidors de l'actor. Netflix ha cancel·lat la sèrie 1899 després d'una sola temporada.
6 hours ago we received a message. We believe this comes from the Prometheus.
You think the passengers, they're still alive?
1899 és la sèrie sobre els misteris d'un vaixell fantasma escrita pels creadors de Dark, una producció alemanya que fa 5 anys es va convertir en una de les més vistes a Netflix a tot el món. Però la nova creació no sembla que hagi complert amb les expectatives i ha estat el mateix creador de 1899, Baran Bodar, qui ha fet públic que la sèrie s'acaba abans d'hora i que ja no tindrà les 3 temporades previstes. Això pel que fa a les sèries, però és que cada vegada hi ha menys gent que mira la televisió. És la conclusió d'un informe fet per l'agència 230 a partir de les dades d'audiències que recull Kantar Media. Aquest 2022 el consum de televisió tradicional va caure un 13% a Catalunya respecte a l'any anterior. En concret va ser de 169 minuts diaris, 24 minuts menys que el 2021. De fet, a Catalunya el consum és més baix que a Espanya perquè la mitjana de l'Estat va ser de 190 minuts diaris, tot i que és també la xifra més baixa de les últimes 3 dècades. A tot l'Estat el consum baixa en totes les franges d'edat i sobretot durant el prime time, que perd 5 milions d'espectadors que s'han passat a l'streaming. I amb música us hem d'explicar que aquesta cançó del cantant i compositor canadenc The Weeknd és la més escoltada de la història a Spotify. És Blinding Lights, un tema que The Weeknd va llançar el 2019 i que ara, 4 anys després, ha aconseguit destronar la cançó Shape of You del britànic Ed Sheeran com la més escoltada de Spotify. La xifra és astronòmica. Blinding Lights supera els 3.332 milions de reproducció. És a dir, 3.000 milions de reproduccions. Això són unes 100.000 més que Shape of You, que, mirat així, són molts, però clar, proporcionalment, doncs no és tanta diferència. I encara amb música, també us hem d'explicar que ha mort el bateria i un dels membres fundadors del grup Earth, Wind & Fire. Cool tonight, girl, girl. malgrat haver ajudat a formar el grup l'any 1969, no va ser fins al 1974 que Fred White es va unir finalment a Earth, Wind and Fire al costat dels seus germans Maurice i Verdine, amb els quals va viure alguns dels moments més importants de la banda creadora d'èxits com aquest Let's Groove o Boogie Wonderland. O, per exemple, aquest September. O també Shining Star. Fred White va estar 10 anys a Earth, Wind & Fire fins a mitjans dels 80. Ha estat el seu germà Verdine qui ha fet pública la seva mort. Fred White tenia 67 anys. I el videoclip de la cançó Supermercat de Lil Dami és el vídeo musical en català més vist a YouTube l'any 2022.
M'he enamorat al supermercat, puja la calor, la secció del congelat. M'he enamorat al supermercat, he trobat l'amor al lloc menys esperat.
La cançó del raper terrassenc, de fet, és l'única en català que va superar el milió de reproduccions l'any passat. Darrere de Lil Dami se situen videoclips de Buhos, El Pot Petit, que ocupa 4 posicions dins del top 10. És evident que aquí hi ha l'efecte pares i criatures que posen YouTube i fot-li El Pot Petit. També Zoo, CH, Rosalind, amb Silvia Pérez Cruz i The Tietz. Les dades, però, no conviden a l'optimisme perquè les reproduccions de cançons en català han caigut un 30% respecte del 2021. Això ho recull la revista Enderrock, que des de fa 7 anys fa una llista amb els videoclips més vistos cada any en català. I TikTok ha estat clarament l'aplicació de l'any. Està canviant la manera com ens entretenim, la manera com ens informem, però també està transformant des de ja fa temps la indústria musical. Sense anar més lluny, l'any 2021, 175 cançons que es van fer virals a TikTok van arribar al top 100 de la revista Billboard. Com es fa perquè es viralitzi una cançó? Això influeix en com les discogràfiques intenten fer créixer els seus artistes i quines conseqüències té tot plegat per la indústria musical? Avui a les 11, a Coses d'Internet, amb l'Albert Lloreta i la Paula Carreras, analitzarem aquest fenomen. I a la resta dels esports, a banda de la polèmica entre el Barça i l'Espanyol per Lewandowski, més de 15.000 persones van anar ahir al Camp Nou per veure el tradicional entrenament de portes obertes del Barça, una jornada que va acabar amb els jugadors repartits per diferents hospitals de la ciutat, repartint regals amb els nanos que hi estan ingressats. També va obrir les portes del seu entrenament al Real Madrid, malgrat que ho va fer amb menys públic, unes 6.000 persones a la ciutat esportiva de Valdebebas. A Anglaterra, el Liverpool es despenja de la lluita per la Lliga després de perdre contra tot pronòstic 3-1 al camp del Brentford. Ara és a 17 punts de l'Arsenal, que és el líder, i a 10 del Manchester City, malgrat tenir un partit més. A la Lliga Femenina, atenció perquè el Llevant ha fitxat la francesa Aminata Diallo. Fins aquí direu, què passa? Doncs que és la principal sospitosa de l'agressió a l'exjugadora del Barça, Keira Hamraoui, fa més d'un any. En bàsquet, el Barça ha atrapat el Real Madrid al capdavant de la classificació de l'ACB després de guanyar els blancs de nou al Wissing Center. És la cinquena victòria seguida dels de Jasikevičius a Madrid, comptant les últimes 5 visites en temporada regular. A Lituà li agrada com està l'equip en un dels trams més carregats de partit de la temporada.
En líneas generales, el equipo ha estado muy sólido y por largos periodos de tiempo, que en este año estamos teniendo algo de problemas con esto. Y segunda parte, sobre todo, sin muchísimos antibajos, que aquí tienes que ser muy consistente para ganar estos tipos de partidos.
I avui hi ha derbi català a Fontejau entre el bàsquet Girona i la Penya, a 9:15 del vespre. Per cert, que al Regió 7 hi llegim que la policia ha obert diligències a un jugador del Manresa de bàsquet per conduir begut la nit de Cap d'Any. El jugador seria el pivot de Sierra Leone, Tunde Olumuyiwa, que a més va xocar contra un cotxe i una autocaravana que estaven aparcats i que després va donar un 0,82 a la prova d'alcoholèmia. Això és gairebé 4 vegades més del que està permès. A l'NBA, atenció, perquè un company de Ricky Rubio, els Cleveland Cavaliers, ha anotat 71 punts aquesta matinada. És la xifra més gran des que Kobe Bryant en va fer 81 ara fa 16 anys. Es tracta de Donovan Mitchells i ho ha fet en la victòria 145-134 contra els Bulls a la pròrroga. I ens quedem als Estats Units perquè hi ha un jugador de futbol americà que està ingressat en estat crític a un hospital de Cincinnati després de rebre un cop fort al pit aquesta matinada en el partit que jugaven els Buffalo Bills i els Cincinnati Bengals. Es diu Damar Hamlin i té 24 anys. S'ha desplomat en una jugada en què ell mateix havia placat un jugador rival. Segons les últimes informacions, ha patit una aturada cardíaca i després els metges li han pogut recuperar el pols a sobre el camp mentre el reanimaven. La Lliga, l'NFL, ha suspès el partit sense data i ha reconegut que Hamlin està molt greu. En un altre sentit, alguns clubs esportius de Barcelona s'han queixat perquè s'han quedat sense pavelló a causa de l'inici de la Kings League, la Lliga de Futbol 7, impulsada per Gerard Piqué i Ibai Llanos. La competició es disputa al pavelló de la zona esportiva del Port de Barcelona i això ha deixat l'Espanyol de bàsquet i altres clubs com el Terra Negra de Futbol Sala sense instal·lació. No poden entrenar-hi ni jugar-hi i demanen solucions a l'Ajuntament que de moment no els n'ha donat. En tenis, Martina Navratilova té càncer de mama i un altre de gola, segons va publicar ahir el Times britànic. L'extenista txeca, una de les millors de la història, amb 18 grans slams, començarà el tractament en els propers dies a Nova York, però els dos càncers s'han detectat en una fase inicial i tenen bon pronòstic. Navratilova té 66 anys. I al Dakar tenim en marxa la tercera etapa del rally de 670 quilòmetres. Carlos Sainz lidera la classificació general en cotxes, malgrat que ahir la victòria va ser pel qatarià Nasser Al-Attiyah. En canvi, el líder en motos és el nord-americà Klein, gràcies a la victòria d'ahir. I quan sonen pràcticament ja els senyals horaris de les 9, anem al temps.
Ibudol, de Kern Pharma, us ofereix aquest espai.
Arnau Toledano, bon dia.
Bon dia.
Avui ens hem despertat amb molts núvols i algun ruixat.
Doncs sí, cel ben anul·lat.